From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop.
Males companyies, el magazín de Ràdio Farró.
Get involved in the fight, learn how to play. We are fate in our dreams.
Wow! Bon dia des de Ràdio Farró. Avui, dissabte 15 de juny, estem aquí per gravar el programa magazín Males Companyies. I ens acompanya l'Aina i la Quima. Bon dia, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Què et sembla l'arbre que ens estan traient d'aquí del pati?
Això m'ha dit la Quima, no l'havia ni vist. Què ha passat? Mm.
Bon dia, noies. Doncs sí, jo he arribat i una mica més i salto un camió amb una palmera.
Sí, sí, sí.
Ha sigut complicadet. No sé, suposo que deu ser una palmera d'aquelles que està ja molt velleta i l'Ajuntament per fi ha decidit canviar-la per una de nova.
Doncs mira, jo no havia vist ni la palmera, per començar.
Així estava.
Bueno, de què ens parlareu avui, Quima, per exemple, tu?
Jo vinc a parlar-vos de que avui el barri, com a secció d'actualitat, el barri està de festa i estem de celebració. O sigui que després us explicaré per què estem de festa.
Oh, ah, molt interessant. Bé. Interessant.
Hi haurà festa aquesta nit o què?
Home, no és exactament fins la nit, però és al llarg del dia. Però és una celebració que val la pena, està currada.
Ah, mira, escolta, m'apunto.
Vinga.
I tu, Aina, què ens parlaràs?
Doncs jo us parlaré d'un tema molt alegre, que està molt d'actualitat últimament, és del canvi climàtic.
Uau.
Sí. Tindré... Bueno, us demanaré la vostra opinió sobre una sèrie de punts relacionats amb aquest assumpte. A veure què em dieu.
Vinga, vale.
Vinga, a veure què podem aportar.
A veure si aprovarem.
Molt bé. Sí. Bueno, jo a la secció de nutrició us parlaré dels excessos alimenticis que fem durant l'estiu i com intentar evitar-los. Vale?
Difícil, difícil.
Una mica, la veritat és que sí.
Sí, després hi ha alguna cosa més teva, no?
Bueno, hi ha un petit conte.
Ah, mira com s'ho amagava.
Quina vergonya, això és una petita sorpresa, però és molt petitet. Ja ho sentireu. Bueno, doncs ja està, aquí comença amb les companyies. I què, noies, amb forces? Comencem?
Vinga.
Sí. Vinga, va. Molt bé, i ara comencem amb la secció d'actualitat, que la Quima ens parlarà de les festes aquestes que estan fent en el barri.
Sí, mira, doncs us explico. En principi, avui s'està celebrant la festa de remodelació i canvi de nom al carrer Riera de Cassoles. Uh-huh. Suposo que vosaltres coneixeu el carrer Avinguda Príncep d'Astúries.
Ah, sí.
Aquest carrer, anteriorment, és el carrer que uneix Plaça de les Ceps en Via Augusta i separa el barri del Farró i el barri de Gràcia. Uh-huh. Aquest carrer, a l'inici, fa molts anys enrere, tenia el nom d'Enric Prat de la Riba. Després es va canviar per Príncipe de Astúries i a l'entrar en vigor la normalització va canviar Avinguda Príncep d'Astúries. El 2015 un grup de veïns van decidir i una mica entrant dins de la tendència municipal que hi havia per canviar les denominacions vinculades als Borbons, doncs van decidir fer una plataforma i es va crear la plataforma Riera de Cassoles, que amb l'ajuda de l'associació de veïns del barri del Farró i diversos partits polítics, doncs van aconseguir una moció a l'Ajuntament de Barcelona on es demanava la revisió de 12 noms de carrers referits amb simbologia monàrquica. Mm. Tot això des del 2015. Van fer un seguit d'escrits, un procediment. Es veu que la cosa és llarga i una mica paperassa. Ja sabeu, la burocràcia avui en dia és allò de venga, dale que te pego. Doncs la plataforma va continuar fins que el juliol del 2008 es va aprovar el canvi. Perfecte, tots molt contents. Al febrer d'aquest any es va fer el canvi de placa. Llavors ja tenim ara el carrer i ja és oficial i si tu poses, per exemple, fa servir l'aplicació del bus, ja et surt la parada de bus Riera de Cassoles.
Ah, molt bé.
Però avui el que s'està fent és, a part de festejar la inauguració, s'està fent la festa de la remodelació del carrer, perquè no sé si heu passat pel carrer, però realment és increïble el canvi que ha patit aquest carrer.
Ah, sí?
Sí, 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 s'ha fet unes obres brutals. O sigui, els cotxes pràcticament no sé si tenen un o dos carrils, les voreres són molt, exacte, són molt més àmplies, o sigui que realment s'ha fet una obra molt maca. I avui s'està fent aquesta celebració. Comentar-vos que hi ha la programació que la tinc aquí, que es fa una cercavila popular i un taller infantil de 10 a 13 hores, i hi ha una exposició de fotografies antigues de l'Avinguda Riera de Cassoles, que crec que pot ser molt interessant. Uh-huh. A les 12 es fan els parlaments, que m'imagino que òbviament serà, doncs, vindran autoritats i estarà el president de la plataforma. A les 12:15 hi ha un espectacle familiar i a les 13 hores hi ha un aperitiu. També s'ha de dir que hi ha la participació dels Diables del Ferró, que són molt novets, molt nous, recents, els Diables, els tenim des de fa molt poquet. Uh-huh. I junt amb els Diables de Gràcia, doncs no sé si potser d'aquí a una estona comencem a sentir aquí una traca i els tabalers i tots fent gresca. I aquesta és l'actualitat, o sigui, que no sé si vosaltres coneixeu algun carrer que hagi canviat de nom, que tingués... Aina?
Doncs sí, de fet sí. La meva àvia és de Nou Barris i ha viscut sempre a l'antiga Avinguda Borbó, tot i que ella sempre l'havia anomenat als 15, i jo no sabia d'on sortia aquest nom, i no entenia per què l'anomenava així tampoc, però mira, ella mai va canviar. I ara fa res també, farà uns mesos, vaig veure uns senyors despenjant el cartell del carrer Avinguda Borbó i posant Avinguda als 15. I em va fer molta gràcia i molta il·lusió per la meva àvia, que per primera vegada podrà dir correctament el nom del seu propi carrer. Però també haig de dir que la meva àvia segueix dient Calvo Sotelo per nom de, en comptes de plaça Francesc Macià. Vull dir que ja sol passar a vegades que la gent es confon.
No, i que costa molt canviar, o sigui, canviar la rutina que tens del nom, no? Perquè ara dir-li Riera de Cassoles, el que sempre ha sigut Avinguda a Príncip d'Astúries, doncs costarà una miqueta, no?
Sí, a mi
em costarà. Ens acostumem una mica. I jo crec que entrar més gran encara ens hi costa més.
Exacte.
No?
Però, per exemple, no sé si... Perquè has dit que es van replantejar noms de molts carrers, però l'avinguda, el famós passeig de la Barceloneta, que es diu Joan Borbó, no? Joan de Borbó, aquest no l'han canviat, no? Manté el nom.
No ho sé, de moment encara està pendent. Jo sé que hi ha 12 carrers que estan i, bueno, la sort és que el nostre sí. No. Sí, que jo crec que això és com un avanç d'això, en plan, vinga, va, doncs... Bueno, clar, això ja és un tema personal, aquí ja no entrarem.
No, ja.
Però personalment jo crec que és un esforç i que avui la festa és això, està dedicada a l'esforç que ha fet un barri per poder canviar.
I tant.
Tot i que no tots els membres del barri, perquè és cert que la paperassa no és fàcil, però una vegada tu tens el teu DNI i tota la documentació, doncs clar, has de demanar una sol·licitud per fer els canvis, tramitar canvis de DNIs, passaports, etc. Però bueno, no sé, suposo que al final...
Tota la gent que viu en aquest carrer li han canviat el nom.
Sí,
sí.
No només la gent, comerços. A nivell fiscal també has hagut de canviar el nom. O sigui, tot això, vulguis que no, porta paperassa i és temps. Que això la gent a vegades... bueno, estem molt acostumats a... Sí, ja ho tinc, ara molt altre cop, no? I és com... Però bé, a mi la veritat és que em sembla un bon canvi i sobretot el que més m'agrada és com ha quedat el carrer, amb les voreres amples, per poder passejar, la gent, els cotxets, cadires de rodes... I sembla que, bueno, no deixa de ser una artèria, perquè és un carrer que baixa i comunica a Via Augusta, però crec que ja no hi ha aquell volum de trànsit que en un origen hi havia. O sigui, que penso que pot estar bé.
Mica en mica la ciutat és més amable pels peatons.
Jo crec que sí. Sí, és una bona idea.
Sí.
I així és el que us porto, això és el que us porto avui com a actualitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Quima.
A vosaltres.
I bueno, que continuïn canviant els noms dels carrers amb aquesta iniciativa, que està molt interessant. I bé, i ara passem a publicitat.
Estrès, contaminació, soroll, mal humor, gris i més gris, dia rere dia. Ja no saps com fer-t'ho per escapar de la ciutat, oi? Si ets amant de la natura i vols gaudir de l'aire pur i de la bellesa dels seus silencis i els seus paisatges, vine a passar uns dies inoblidables amb un grup de persones com tu. Et donem menjar i allotjament i, a canvi, només hauràs de col·laborar amb algunes tasques de manteniment. Ajuda'ns a mantenir el nostre patrimoni, el teu patrimoni. Per a més informació, visiteu-nos a www.defensemelpatrimoni.cat.
Can
Canelones la familia, para disfrutar los domingos. Únicos desde 1911, fabricados con moldes de bronce y los mejores ingredientes. Pasta al huevo que no se rompe ni se engancha. Hazlos con carne, pescado o verduras y gratinados con bechamel. ¡Una delicia para toda la familia!
Continuem amb la secció de Medi Ambient. Aina, amb el canvi climàtic, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Mira, sense més dilació, us posaré aquest tall i després en parlem.
Molt bé.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake.
Què? Què us ha semblat? Com anem d'anglès?
Bé, pèls de punta, eh?
Pèls de punta, sí o no? Doncs aquesta veueta és d'una nena de 16 anys que es diu Greta Thunberg.
16? Sembla 16. Més joveneta.
Sí. Mm. Bueno, aquí quan parla en tenia 15 encara. Ah. I ja estava parlant a una conferència pel canvi climàtic de la ONU, que es va organitzar a Polònia el 2018. No sé si us sonarà perquè ha sortit per tot arreu, però la Greta es va donar a conèixer a nivell internacional quan va començar a faltar a l'escola, abans de les eleccions generals de Suècia, per manifestar-se contra el seu govern, perquè ella considerava que no estava fent prou per aturar els efectes de la crisi climàtica. Al cap d'uns mesos, i de que hi hagués certa repercussió mediàtica al seu país sobre aquesta vaga que ella estava duent a terme, molts dels seus amics es van unir i aquest moviment es va acabar estenent en molts altres països, fins a 270 ciutats del món.
Déu-n'hi-do.
Sí. Amb nens que sortien de l'escola i cada divendres es manifestaven davant de les seus dels governs locals per demanar exactament el mateix. De fet, aquest moviment s'ha acabat anomenant Fridays for Future. No sé si n'heu sentit a parlar també, però Twitter en va ple, les xarxes socials en general.
Una mica, ja sí.
Està prou bé. I bé, he decidit utilitzar aquest tall i parlar-vos de la Greta perquè últimament han sorgit molts moviments que reclamen una acció immediata per acabar amb els efectes del canvi climàtic. Un dels altres moviments dels que us volia parlar és Rebellion Extinction. Tampoc no sé si us sona.
No, mira, no em sona de res. La veritat és que és la primera vegada que ho sento i m'agradaria saber què és.
Ah, doncs mira, aquí estic jo. Ah, per cert, es diu Extinction Rebellion. Sempre em confonc amb el nom, però com no el coneixia no passa res. Doncs aquest moviment va sorgir al Regne Unit també cap al mateix moment que la Greta Thunberg es va fer famosa a nivell mundial. I el que demanen és que els governs locals i governs nacionals de tots els països del món comencin a crear polítiques que realment aturin el canvi climàtic, perquè ells consideren, i de fet no és una opinió, sinó que la comunitat científica fa temps que ho diu, que estem a 12 anys d'arribar a un moment irreversible per aturar el canvi climàtic i que estem començant el que s'anomena la sisena extinció massiva, que seria la nostra, perquè el planeta seguirà aquí, nosaltres no. De fet, no sé si us veu enterar que farà un any aproximadament vam entrar en una nova era geològica. No sona?
Algú sona, una mica sí.
Sí? Es diu antropocè.
Ja, però és que saps què passa? Que a vegades sents tantes coses de s'acabarà el món d'aquí i demà passat i segons el calendari celta i el no sé què, el maia i el no sé quantos, que clar, arriba un moment que dius, hem entrat de veritat?
Això sembla. La comunitat científica, de fet, l'anomena antropocè perquè l'ésser humà ha canviat tant l'ecosistema i canviarà tant la manera de viure el planeta que ha passat de tenir el nostre nom. Hem passat de l'Holocè al Antropocè. I bé, aquesta sèrie de moviments com la Greta, el Fridays for Future i tota la gent jove i el moviment aquest d'Extinction Rebellion, el que busquen és això, sobretot actuar com a grups de lobbies, no? Que pressionin els governs perquè realment comencin a fer alguna cosa per aturar un problema que ara per ara no sembla tenir solució. Llavors, la meva pregunta, perquè jo això ho he estat parlant molt aquests dies amb la gent que m'envolta, perquè és un tema que realment em preocupa, és, tothom diu ser ecologistes, per començar. Vosaltres us considereu ecologistes?
Bé, a veure, difícil. Si m'he d'etiquetar com a ecologista, reciclo. No sé si això es pot considerar ecologista. És molt difícil ser ecologista avui en dia, bàsicament sí? Perquè va molt lligat... És que, clar, quan estaves parlant ara dels grups aquests i tot això, uh-huh. Sempre m'ha vingut al cap, no sé per què, el moviment del 15M.
Sí.
Fantàstic. Uh-huh. No? Un moviment que mira on ha acabat. I realment sempre se senten moviments ecologistes, a Greenpeace, que si el canvi climàtic, que si els animals... Però la meva sensació és que mai tenen ni arriben a un bon port. O sigui, realment, molt bé, i és super admirable que una nena de 15, uh-huh. 16 anys estigui davant de tanta gent gran i tingui, bueno, que jo no tindria els nassos de parlar com ha sí. parlat ella, no? I és fantàstic, realment sí. Però clar, d'aquí a passar a dir-me ecologista, no, crec que no.
D'acord, m'ha fet gràcia perquè, de fet, a veure què opina la Núria, aquest moviment de Rebellion Extinction va entrar a la seu general de Greenpeace quan just van començar i van demanar-los que tots dos junts treballessin per, una vegada més, fer de lobby, etcètera, etcètera, pressionar els governs locals i tot això. I Greenpeace els va fer fora de la seu i van fer un comunicat en què deien que no coneixien l'origen d'aquesta associació i que, com a tal, doncs, de moment no els podien donar suport. I, de fet, jo, com a ecologista convençuda, em va fer molta gràcia que, igual que passa en certs moviments polítics, no, aquest tipus d'associacions, que se suposa que no han de lluitar per cap poder, s'enfrontin entre elles per un tema que hauria de... No sé, que els hauria de preocupar tots
Home,
dos, no?
Doncs sí, perquè són dos tipus d'organitzacions que tindrien que tenir el mateix objectiu, no? Llavors sí que sona una mica estrany i sembla inclús que hi hagi interessos polítics o econòmics darrere, no? Jo amb tot això de l'ecologia i el canvi climàtic, a veure, jo no reciclo.
Apa, Déu-n'hi-do quines noies m'envolten avui aquí a la taula.
Jo no reciclo perquè...
I no volia generar debat, diu. No generarem debat, no, què va? Sorpresa.
Mira, no reciclo perquè el meu objectiu és no consumir productes que es tinguin que reciclar. Vale? Llavors, intento evitar comprar coses com que tinguin plàstic o que tinguin un excés d'envasos... i minimitzo les compres al màxim en tots els aspectes, no? Intento que la meva vida sigui molt simple i molt senzilla per no consumir en excés. I realment sí que podria reciclar el mínim que compro, però és que sóc molt comodona. I això de tenir que separar i pensar, avui tinc que tirar el paper, avui el no sé què, és que em fa molta mandra. Llavors ho fico tot a la mateixa bossa, sé que ho faig molt malament, però sincerament no em sento culpable. Ho dic amb el cor a la mà, eh? I sé que sí, que si tots poséssim més de la nostra voluntat, doncs podríem aconseguir coses, però també veig així com a molt llunyà el poder aconseguir millorar ecològicament el planeta
sí.
i arribar a tot el que es vol arribar, ho veig també molt complicat i molt difícil. Llavors, bueno, doncs, amb aquesta doncs, vaig una mica a la meva.
Sí, jo també crec una mica que com no es veuen uns resultats evidents, és difícil al final conscienciar-te. Perquè tu estàs allà i estàs dient, vale, vinga, va. Jo reciclo. Jo a la meva filla intento inculcar el fet... Bueno, ja el porta des de l'escola, de fet va ser al revés. Va ser ella la que em va inculcar. Molt bé, vinga, va, anem, fem. Però a l'hora de la veritat et trobes aquestes grans companyies o grups o gent que intenta i és matxacada automàticament per beneficis polítics, per petrolis, diner, per el que sigui. No? Llavors dius, clar, sí, per un cantó jo estic intentant, semblo sempre la que està a la base fent una mica el tonto, de, sí, per cobrir tenim tres contenidors de colors i vas ficant allà, sí. Tothom fa el mateix exercici i amb això ja neteja una miqueta la consciència, però no veus que realment allò funcioni. Sí. No veus una política de sostenibilitat. I si hi ha una política, arriba una gran potència, com és, per exemple, Estats Units, i se la carrega, i aquí no passa res.
Sí.
Llavors, sí, sí. Clar, continues pensant, què faig? Perquè, clar, és una mica contradictori. Si les grans potències no poden anar a buscar la potència que no vol mantenir la sostenibilitat, jo per què he d'estar fent això?
Sí, 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 t'entenc perfectament. De fet, mira, se m'ha anat del cap una cosa que volia comentar. Però vaja, sí, entenc el que voleu dir perquè, en el fons, nosaltres com a consumidors o com a persones individuals podem fer el que està a les nostres mans per intentar ser més respectuosos amb el medi ambient. Llavors, podem fer com la Quima, que intenta no consumir, tot i que suposo que...
Bueno, la, Núria, la Núria, eh?
Ai, la Núria, perdona.
La Quima recicla.
Ai, Quima, Núria... Sí, sí, és que estic molt emocionada amb l'argument que tinc al cap i llavors, mira, ja m'he fet tornar a despistar. No, no, perdona. La Núria no recicla, la Quima sí. I el que volia dir era que com a persones individuals nosaltres podem fer el que està a les nostres mans doncs això, per intentar ser més respectuosos o no consumir, tants plàstics o productes que no són reciclables, etcètera, etcètera. Però efectivament no hi ha ningú, no hi ha cap força, que en aquest cas serien els partits polítics, els governs, que diguin a aquestes grans empreses que fins aquí, que s'ha acabat, que tots aquests límits de CO2, d'emissions de CO2, que totes aquestes normes que es marquen a cada conferència que celebra cada any a Ginebra, Polònia, no sé què, on es diuen el 2022 deixarem d'utilitzar plàstics, el 2024 tal, després no ho compleixen, les emissions es compren d'un país a l'altre, no sé si ho sabíeu això, sí que un país pot comprar les emissions d'un altre. Clar, amb aquest tipus de trampes realment no ens estem prenent seriosament un problema que és molt greu. I a més, jo crec que també ajuda que altres, el que has comentat tu abans, no? Que a vegades no t'acabes de creure o no, aquest moviment perquè no veus que estigui passant res. A part de que això, a nivell, a més a gran escala, no passa res perquè ningú obliga aquests actors, no? Doncs a parar aquest tipus d'activitats, després hi ha el tema de que no ho estem veient del tot. Hem començat a entreveure alguns canvis, sobretot amb les estacions, que ara són una mica estranyes. No sé, a l'hivern tenim temperatures d'estiu, a l'estiu tenim tormentes tropicals, hi ha zones d'Estats Units que es congelen literalment a l'hivern. Però a part d'això, molt poca gent ens està dient que cada dia desapareixen 200 espècies, que hem perdut un 35% dels manglars del món, que com es diu, tota la barrera de corall d'Austràlia està morta. I de fet el corall està morint i no ho sabem i no ho veiem. Els boscos estan morint, però això és una cosa que ho veurem d'aquí 20 anys. No? Llavors aquesta gent jo crec que més enllà d'estar dient perdoneu, tenim un problema, el canvi climàtic, etcètera, etcètera, o sigui, és que realment estan lluitant perquè no morim, no és perquè ja... Clar, és que totes les conseqüències de que desapareguin els boscos, de que no hi hagi corall, etcètera, etcètera, és que es trenca un ecosistema que és molt necessari, molt delicat, perquè tu Quima, tu Núria... tu, tècnic de so. Hola, Raül. Puguem estar aquí, no? Doncs, en fi, podem viure en aquest planeta.
Sí, amb això, la consciència, en el meu cas, és al revés. O sigui, la consciència jo la tinc molt clara de que s'està trencant tot això i que està morint. De fet, el koala està a punt, si no s'està
extingint,
està a punt de desaparèixer, perquè vas veient i vas introduint-te i tal. I, però, clar, jo visc o vivim en un país que té sol i és per mi inconcebible que avui en dia no puguem tenir plaques solars.
Exacte.
O estem penalitzats si tenim plaques solars pagant amb una companyia elèctrica. Si et sobra la teva energia l'has de donar gratuïtament i a sobre has de pagar a la companyia elèctrica.
Això no ho sabia, mira.
Sí, sí, sí. És curiós. Hi ha dos tipus de plaques solars. Una que tu t'enganxes, diguem, a l'escomesa de la companyia elèctrica, llavors tu necessitaràs una mica de llum, d'energia de la companyia i tu pagues per lo que consumeixes. O hi ha un altre tipus de placa que és molt més cara però que genera la teva pròpia energia i a sobre aquesta energia, si a tu et sobra, la tornes a la companyia elèctrica, però igualment pagues a la companyia elèctrica.
Sí.
Llavors, clar, i bueno, hi ha lleis que es treuen plaques solars i és com molt, molt difícil d'entendre. Llavors, clar, ja comencem per aquí.
Clar.
Si el nostre propi país, que som un país de sol, és impossible tenir unes plaques solars, què faré?
Clar.
Llavors, clar, et planteges moltes coses davant d'això.
No, és que hi ha molts interessos econòmics en tot, amb l'electricitat, amb els residus, amb les indústries que contaminen potser més que tots nosaltres junts. Llavors, hi ha coses potser molt més greus o més importants a canviar abans que canviar també els hàbits personals de cadascú. No? Jo crec que aquí la indústria i la política tindria que fer molt més del que està fent.
Aquí és on hauria d'haver l'extinció. I perdoneu que sigui tan dràstica.
Sí, sí, no, sí,
és una
sí.
gran manera de tancar la secció. De fet, aquest és un gran debat i que podria durar molta estona perquè ens he vist molt engrescades, però em sap greu si ens acaba el temps. Tot i així, m'ha agradat molt aquestes dues últimes conclusions i en parles les comparteixo. Si voleu, un altre dia seguim parlant d'Extinction Rebellion i
Perfecte.
A veure com van,
Genial.
Perquè a més de sentit que han arribat a Barcelona.
Ah, molt bé.
Que podríem anar a conèixer-los un dia.
Sí, ens mantens informada.
Ho faré.
Gràcies.
Perfecte. Moltíssimes gràcies, Aina, per aquesta tertúlia tan interessant.
A
I
vosaltres.
Avui crec que tots hem après una miqueta. I bé, passem a publicitat.
Fem un cafè?
Cafè Estriador, des de 1898.
Arete Wellness Spa, en el corazón de Barcelona, un espacio de relajación, salud y belleza. Ven a cuidarte y a evadirte, y para ello, en Arete Wellness Spa disponemos de un equipo con los mejores profesionales y especialistas. Cuidamos cada detalle y aspecto de nuestro spa urbano para ofrecer un concepto exclusivo de bienestar para hombres y mujeres. Disfruta de nuestras técnicas de hidroterapia y masajes. Regala bienestar, regala Arete Wellness Spa.
Molt bé, continuem amb la secció de nutrició en la que us parlaré dels excessos que fem a l'estiu i com podem intentar evitar-los. Ja s'acosta la calor, s'acosta el bon temps, ja a tots ens agrada sortir i a l'estiu té molts plaers i molts són del paladar. I bé, si volem presumir de figura i estar en bona forma, doncs a vegades això pot ser contradictori, no? Què passa a l'estiu? Doncs que els aperitius es converteixen en dinars, que els cafès es deriven en tapes, que fem activitats que ens retarden l'hora del dinar i llavors picotegem coses poc saludables. Passa o no passa tot això?
Passa, passa.
Molt. Sí, que sí. Sí. Bueno, sobreviure a tot això i és possible, sobretot si intentem evitar uns errors que us comento a continuació. Error 1. Confondre la set amb gana. A l'estiu ens deshidratem amb molta més facilitat i bueno, hi ha molta gent que comet l'error de quan té set pensar que té gana i llavors menja. Llavors, com podem evitar això? Doncs beure un got d'aigua i esperar 5 minuts. Si veiem que continuem tenint gana, llavors és que sí que tenim gana de veritat i podem menjar. Llavors, bueno, agafem un grapat de nous, un sàndwich de pavo, alguna cosa així nutritiva i saludable, ¿vale? Però intentar no confondre la set. Error 2. Barra lliure de fruita. La fruita és molt sana i és molt interessant de prendre-la, però no d'una forma descontrolada, ja que conté molta sucre, ¿vale? Llavors és recomanable doncs, menjar 4 peces al dia, per exemple, doncs, 2 pel matí, una a mig matí o després de dinar i una altra doncs, a mitja tarda. ¿Vale? Bueno, clar que això també depèn una mica de la teva condició física i si fas molt d'exercici, perquè potser doncs, t'interessa menjar més fruita. I el que les persones que no els agradi gaire la fruita, doncs, podem tenir els smoothies que s'han posat tan de moda, que, bueno, em sembla que l'Aina vol comentar una cosa.
Sí, perdó, sí. És que jo amb aquest tema tinc dubtes, perquè he sentit per tot arreu que tots sabem de sempre que s'ha de menjar fruita, 5 o 4 peces al dia, etcètera, sí, etcètera, però últimament es diu molt que els sucs i els smoothies no tenen totes les vitamines de la fruita.
Clar.
Perquè no hi ha la pell ni hi ha la polpa, no? De la taronja, per exemple, llavors que no són tan nutritius i que ho hauríem d'evitar. No sé si...
Sí, jo amb això també opino el mateix. A veure, els smoothies potser són més saludables que un suc, però no deixa de ser fruita triturada, no? D'alguna manera. Llavors sí que és molt més saludable la fruita en si. Mm-hmm. Si ho pots evitar i menjar la peça sencera, millor, perquè a part de les vitamines doncs t'emportes també tot el que són la fibra i els altres nutrients que pot tenir una peça de fruita.
Clar, clar.
Molt més saludable. Error 3. El refresc com a beguda social. Aquest tipus de beguda, bueno, si són refrescs de zero, de sucres, no? Doncs sí que és veritat que no ens aporten tantes calories, però no podem pensar que si ens estem bevent ens estem cuidant, no? Perquè realment tampoc no són saludables. Llavors, si et ve de gust una beguda amb bombolletes, doncs millor doncs una aigua en gas amb una mica de llimona i bueno, ja fa la sensació de que estàs prenent un refresc, no? I és molt més sa i a més t'hidrata.
Ai.
Què? És difícil això,
no us
agrada
la cerveseta d'estiu a vosaltres en una terrassa?
Sí. Jo m'estic callant, però és que en fi, estic tachant de la meva llista tantes coses. Sí. Estic esperant a que arribis a un punt neuràlgic per mi. Continua.
Ah, vale. Bueno, doncs continuem. Error 4. Saltar-se el sopar. Això no, hi ha molta gent que si fa excessos durant el dia decideix saltar-se el sopar. Això és el pitjor que pots fer. Sempre tens que anar a dormir amb alguna cosa a l'estómac i llavors, bueno, si has fet excessos durant el dia, llavors el que pots fer és reduir el sopar, les quantitats i menjar més verdures que altres tipus d'aliments. I bueno, és molt important menjar abans d'anar a dormir. Tampoc no cal que sigui just abans d'anar a dormir, perquè clar, també vols tenir un temps
també
de exacte, per fer la digestió. Però bueno, les verduretes són lleugeres, són sanes i entren bé per la nit també. Sobretot a l'estiu, fresquetes estan molt bones. I error 5. Si porta enciam, no engreixa.
Ah, no?
No és veritat. Dia una amanida, qualsevol cosa que porta enciam és un error. Per què? Perquè hem de tenir molt de cura amb el queso de cabra, amb els fruits secs i amb els crostons de pa o les salses que li puguis posar una amanida. O sigui, tot el que té enciam és sa, sí, no té excessos de calories per altres costats. Vale? I bé, per aquí s'acaben ja els...
Bé, de moment no has tocat el tema dels gelats.
Bueno, és veritat, no els he tocat.
Perquè em menja.
No, no soc de menjar gaire gelats, és veritat, eh? No.
O les orxates, els granitzats.
Sí, sí, sí.
Bueno,
els granitzats potser entrarien dins d'aquest refresc
dels
amagat. Bueno, com és aigua amb gel, que diem, no?
Però clar, sembla com porta sucre.
Porta sucre. La horchata, important.
La horchata també porta sucre.
Clar. I els gelats també. Òbviament. Clar, no, és que m'ho poses difícil,
sí.
La veritat. No sé exactament.
Hi ha gelats... Segur, no ho sé, perquè sí que és veritat que no soc de menjar gaire gelats perquè el sucre fa molts anys que intento eliminar-lo de la meva dieta, però segur que hi ha gelats que porten poc contingut de sucre o que l'han substituït per un altre tipus d'edulcorant. O sigui, jo crec que sí que es poden trobar, que siguin una mica més saludables. Però clar, ja no només el sucre, sinó també tots els greixos afegits que tenen els gelats. Els gelats es prenen a l'estiu perquè en teoria refresquen i treuen la set. I és mentida, perquè acabes de prendre un gelat i tens molta set.
Sí, és veritat, sí. És cert que costa, eh? Costa canviar el xip, perquè ve l'estiu i és com automàticament associes gelat, granitzat, horchata. tot allò que ho porta molta caloria.
Exacte.
I és veritat que també, clar, el temps, les hores, el dia és més llarg, tot s'allarga, saps? I és com més difícil. També s'agraeix molt amb la calor poder sortir a la nit, s'allarga el sopar, o potser ja no sopes, o si sopes, sopes diferent. És complicat. La veritat és que jo cada estiu tinc el mateix problema i no m'ho has posat fàcil. No sé, a veure quin tipus d'amanida faig ara.
Bueno, tornem a les amanides tradicionals de tota la vida, que les hem deixat una mica de banda per fer-les així més divertides i hem començat a posar ingredients que no són tan saludables. Posa'ls, però no posis tanta quantitat.
Un cop a la setmana?
Vinga, va. I en moderació les quantitats vale. extres de vale. calories.
Gràcies. De Farem res. Un cop a la setmana.
Vinga. Perfecte. Doncs bé, fins aquí la secció de nutrició i ara passem a escoltar un conte, que és un conte molt curtet, que l'he escrit jo, que li tinc molt de carinyo i que bueno, és un experiment i bueno, se'l deixo que el sentiu i que el gaudiu.
Dejas tu sombrero de paja a un fresco de la lluvia sobre la cómoda. Junto a los recuerdos de Venecia y tu admiración por Coco Chanel. Su cinta negra y copa recta te acompañan desde el viaje de novios. Enfrente, las butacas gemelas de terciopelo turquesa que tratas por desigual observan cómo dejas el bolso y el abrigo. Antes de cruzar el tembloroso dintel, vuelves atrás para colgar el abrigo en el abultado armario, decorado con relieves romanos que recuerdan su edad, cansado de guardar lo que ya no usas. Y desde esa puerta que no se atreve a gritar, observas cómo se expande el mullido sofá después de liberarse de tus hijos. Suspiras. Suspiras por una vida menos rutinaria y te encaminas a la cocina. Espacio de culto en lo más antiguo, de reuniones y familias, donde ahora apenas entras tú. Observas, miras y murmuras. ¿Cuántos años de entre estos muebles?
Bueno, després d'aquest conte, passem a una secció que no hem presentat al principi, que ens la presenta també la Quima, que té a veure amb el Dia de l'Orgullo Friki. Ens expliques una mica què és això?
Sí, bé, primer de tot volia dir que fantàstic conte.
Ah, gràcies.
Felicitats, m'ha encantat. Jo us donaré unes pistes perquè, bueno, a veure, si us poso unes músiques, a veure aquesta primera. Fàcil, no, aquesta?
Sí, sí què és no? això?
Què és?
És la Guerra de les Galàxies o alguna
sí.
cosa així?
Sí, una d'aquestes, no? Una per exemple, bé. Una d'aquestes. Vale. I la següent, a veure què?
Aviam, aviam. Oh. Ah, aquesta sí. Vaig anar 5 vegades a veure aquesta pel·lícula.
Harrison Ford de jove.
Sí.
Perdoneu pel comentari.
No, no, ja pots, ja pots. Però aquesta quina és?
És Indiana Jones.
Vale. Següent. No és una nana, eh?
No.
Aquesta m'agrada molt, Harry Potter.
Ah, aquesta jo ja m'he perdut.
Aquesta és una miqueta més nova.
Sí. M'estàs llamando vieja?
No. Següent.
Necessitem ajuda.
Aquí no?
No.
Home, a mi se m'han posat els pèls de punta. Que poc friqui sou.
Segurament.
Vengadores, Avengers.
Ah, què són els Vengadores, Avengers?
A veure, els Vengadores, uf.
Així resumint.
Marvel.
Ah, Marvel.
Basada en còmics de Marvel, Capitán América, us sona?
Sí.
Sí.
Hulk.
Sí.
Thor.
El del
Thor, del
martell,
sí, sí,
no?
El del martell. Sí, 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 sí. Sí, sí. El hijo de Odín. Odín, Odín, no, bueno, vale, el de martell. Vamos a dejarlo con el de martillito. Sí?
Sí, sí,
un
sí,
dels
sí, sí.
Més aquests. Iron Man?
Sí.
Sí.
Vale, doncs un conjunt d'herois
ah, vale.
Que ajuden a la humanitat.
Ah. Mm-hmm.
Sempre.
I per Spider-Man? No.
Spider-Man també.
Està allà.
Que, bueno, hi ha molts.
Ah, vale, vale.
La Viuda, la Viuda Negra, està també Ant-Man. Bueno, hi ha de tot. Ah, o sigui, hi ha molts, molts vengadors que són
superhéroes
que ajuden a la humanitat i en un moment donat s'han d'ajuntar.
Uh-huh.
Perquè, bueno, hi ha un malvado, muy malvado, muy malvado que va atacar el món i llavors s'ajunten.
El canvi climàtic...
El canvi climàtic, correcte.
Sí.
Ells el són pro-canvi. Molt bé.
Sí, sí.
Aquesta música era de Los Vengadores.
Mm-hmm.
Següent. Aquesta
llina de piano.
Sona, però no sé de què.
No? Juego de Tronos?
Ah, vale. Ni una idea.
Uf.
Vale.
Aquesta ha tingut com 8 temporades. Això ha sigut ja una de les més sonades.
Yeah.
Tot això us ho comento, us he posat aquestes músiques perquè la setmana passada vaig fer un tomb per les Galeries Maldà.
Uh-huh.
Coneixeu les Galeries Maldà, suposo,
sí, sí.
Però teniu el concepte de les Galeries Maldà de quan els barcelonins anàvem a comprar mobles, roba, algun tipus de coses de merceria, unes galeries així una miqueta que anaven en decadència, sí. Que s'estaven posant una mica més aviat fosques, que no saps si fa una mica de por o no entrar.
Sí, al final ja
era una cosa que deies, uf, no sé si creuar per aquí o millor faig la volta. I mira que estan ubicades al centre de la ciutat, sí. Plaça del Pi... O sigui, realment és un lloc fantàstic, però havia caigut moltíssim. Doncs vaig passar per les Galeries Maldà i no podeu ni imaginar el canvi que ha fet allò. És increïble, ha fet un ressorgiment basat en el món friki. De tot tipus. Això vol dir des de que, dels que ens agrada l'anime com a cultura japonesa, com a Juego de Tronos, Harry Potter, Star Wars, fades... no sé, és una cosa espectacular i gairebé cada mes estan obrint una nova botiga relacionada amb el món friki.
Oh, mira.
La idea és que sigui un altre nucli. Fins ara, una de les parts importants friquis, per dir-ho d'alguna manera, estava a la zona de l'Arc de Triomf, on està Norma Còmics, etc. Doncs ara, a ple cor de la ciutat, tenim una galeria plena de coses diferents. I no puc evitar mencionar una botiga de steampunk. Coneixeu el que és el steampunk?
Em sona.
Sí, a mi em sona, sí.
Julio Verne?
Sí.
Doncs és retrofuturista, és sí. L'època de Julio Verne,
uh-huh.
Amb pops i gent d'aquella època que mirava cap al futur i tenia els invents més estrafalaris. No? I és la primera botiga a Barcelona de steampunk. És impossible passar per allà i no mirar, i no entrar, i no comprar. És horrorós. Pel món friki és molt difícil. Llavors vaig tenir la gran ocasió de poder fer una entrevista a dues persones que tenen la botiga de Star Wars allà dins de les Galeries Maldà i que ells pertanyen a l'associació Star Wars Catalunya. Si voleu us poso una petita part, si pots, Aina, una introducció.
Vinga, escoltem-la.
Em trobo amb el Dani i la Rocío, que pertanyen a l'associació Star Wars Catalunya, i m'agradaria una mica que m'expliquéssiu en què consisteix aquesta associació, quan es va fundar, l'objectiu que té, què feu, perquè clar, això és molt ampli. Llavors, una miqueta, si m'expliqueu com està vinculat, perquè la gent pugui veure que ser friki o tenir una passió sobre algun tema no només comporta ser una mica raro, sinó que també obra a la solidaritat. Rocío, tu mateixa.
Doncs Star Wars Catalunya és una associació sense ànim de lucre que bàsicament el que fem és portar la nostra afició un pas més enllà. A tots ens encanta Star Wars, òbviament, però també tenim el nostre cor. Llavors tenim uns vestits que no són disfresses, són vestits que són rèpliques dels que porten els personatges a les pel·lícules, i el que fem és donar-li ànima en aquests vestits, perquè si no seríem quatre friquis disfressats, llavors poder sí seríem quatre friquis disfressats, però d'aquesta manera el que fem és intentar portar la il·lusió i l'alegria que nosaltres sentim quan portem aquests vestits doncs, a qui ho necessiti, als hospitals anem a fer visites i col·laborem amb qualsevol que ens demani ajuda, bàsicament amb associacions que estudien malalties de nens que tenen malalties estranyes, nens que tenen malalties estranyes. Col·laborem amb el Banc de Sang, amb la WWF també fem col·laboracions periòdiques, i qualsevol que ens digui, escolta, que tenim, anem a fer una recapta per no sé què, i per què no veniu a animar? Doncs nosaltres anem cap allà. O sigui, qualsevol cosa que sigui de tipus solidària, que sigui cultural també, també anem a salons del cine, del còmic, aquesta mena de coses també les fem, o anem a biblioteques i fem tallers pels nens, vull dir, qualsevol cosa que sigui solidària, cultural o benèfica. És bàsicament el que fem a l'associació. I això, intentem portar això, la il·lusió i l'alegria que nosaltres sentim a la gent que podeu necessitar per la raó que sigui.
Quin és el teu personatge dins de l'associació?
Jo en tinc dos personatges. Tinc un personatge per quan necessito moure'm còmodament, que porto un vestit d'oficial d'un personatge en concret, de la Juno Eclipse, o quan no necessito moure'm tant o tan bé, llavors tinc un trooper, un stormtrooper, que és, clar, és que anar de blanc amb aquella armadura és superxulo. O sigui que quan no necessito moure'm tant, ni tan bé, ni amb tanta llibertat, doncs em poso el trooper.
Dani, tu tens dos també.
Jo tinc el de Darth Vader, que, bueno, tinc la sort, perquè és una sort i un privilegi poder encarnar el Darth Vader, que és un dels personatges de cinema més icònics de tot el món, un dels dolents més estimats, perquè encara que sigui dolent, té legió de fans. I llavors també, bueno, estic pendent d'un parell de vestits més, que, bueno, estan en camino, i quan els tingui, pues...
Bé, era comentar-vos... Espero que estiguis contenta, Aina.
Per què?
Per WWFC.
Sí, ho he sentit. No, és maco, eh? M'ha agradat la iniciativa. Està molt bé.
Mai sé pronunciar-ho, eh? WWFC. Bueno, la de l'Oso Panda.
World no sé què. Jo tampoc me'n recordo del nom.
Sí. A veure, una mica la idea era traslladar a la gent, doncs, que el món friki no és tan estrany i tan raro. Penseu que aquests vestits, en concret, han de passar per un comitè de verificació que s'assegura, junt amb les normes de Lucasfilm, que són rèpliques fidedignes dels personatges, tant de pel·lícules com de videojocs. Això fa que, òbviament, el cost d'aquests vestits incrementi notablement. I realment la gent que aporta aquest petit cor, aquesta empatia cap als nens, jo els he vist en acció i és increïble. O sigui, és una cosa que ho porten dins. O sigui, és una solidaritat brutal amb nens i amb tot tipus d'organització que realment ho necessiten. Penseu que els vestits pesen molt, alguns d'ells, mm-hmm. Concretament el de Darth Vader o els troopers o el C-3PO, que arriben a perdre de més o menys com 3 kg cada vegada que fan un event.
Mare meva. Mm-hmm.
I la, a l'hora de posar-se'ls requereixen ajuda brutal. Llavors vaig estar continuant amb ells, perquè, clar, em va fer molta gràcia el tema aquest de què passa quan tens una edat i tu, doncs, et veuen de cop i volta els col·legues de la feina i diuen, què fas, tio? O sigui, com pot ser que tinguis una edat i estàs aquí jugant amb Star Wars i Darth Vader? I els hi vaig fer la pregunta, si pots, Aina.
Vosaltres què li diríeu a la gent quan us diuen oh, que friquis, o esteu penjats, o aquestes, Déu meu, amb l'edat que teniu i encara això no... Què dieu?
Bueno, quina edat s'ha de tenir per passar-s'ho bé? Vull dir, és una afició que ens agrada i li agrada a la gent, ho portem un trosset d'alegria, de felicitat als altres, pues, no sé, la gent que li veu un problema a això, vull dir, és moltes vegades el que deia, això deia el Leonard Nimoy, el Mr. Spock, que deia perquè era legítim ser aficionat d'un equip esportiu i comprar-se les seves samarretes i la bufanda i tal, i en canvi ser friki, comprar-te coses de Star Trek o de Star Wars o de qualsevol altra pel·lícula o sèrie o videojoc que t'agradi, vull dir, llavors també és una qüestió d'acceptar-se un com és i ja està. O sigui, no necessites justificar-ho a ningú. Les coses són així, a nosaltres ens agrada i l'edat no és un problema.
Això és veritat, perquè realment abans era molt difícil poder tenir una afició d'aquest tipus que se sortís de lo normal. Mm-hmm. De lo normal entre cometes, estipulat, o sigui, sigui esportiva,
de cotxe de carreres o qualsevol tipus així. Llavors, clar, la gent acostumava a dir, home, això potser pels nens, no? Que queda millor i és més mono i tu, doncs, home, ja no tens edats. I ara, cada vegada més, gràcies al Saló del Manga, als salons, les convencions que es fan, el còmic, etc., s'han anat ampliant tots aquests events. Mm. I fa poc, el 4 de maig, va ser jugant amb la paraula de May Force, es va fer el dia de Star Wars i el 25 es va fer el dia de l'orgull friki. Això vol dir que realment ja hi ha un dia oficial uh-huh. on sortir a fer el friki. I vaig preguntar també i els hi vaig dir, escolta, què passa?
Sí.
Enllaçant amb el tema friki, és cert que abans dir-se o que et diguessin friki era com un insult o com la persona rara una mica marginada. Ara ja cada vegada és més, la gent ho porta amb més orgull. I de fet el mes passat, el 25, va ser el dia de l'orgull friki i aprofitant que estem aquí a les Galeries Malda, que vosaltres teniu una de les botigues més xules de Star Wars aquí, que ja he comentat que hi havia temàtica des de Harry Potter, anime, etc. Vosaltres com ho vau viure aquell dia d'orgull o friki?
Bueno, va ser divertit perquè ens vam vestir. Bueno, jo vaig aprofitar que era el dia d'orgull o friki per treure un dels vestits que tinc que no és de Star Wars, perquè normalment el que és friki d'una cosa sol ser multifriki, que diem nosaltres, i llavors jo vaig treure un vestit d'un evento post-apocalíptic que havíem fet, de rotllo Mad Max i així, i bueno, llavors l'altra gent va venir vestit de dinosaurio, una altra venia vestit de Vegeta, jo què sé. Hi havia, clar, és el dia de treure les gales de friki que tinguis a l'armari, llavors el dia que ens ho vam passar. Jo m'ho vaig passar molt bé aquell dia.
Sí, realment aprofitem, a veure, que nosaltres qualsevol excusa és bona, també per posar-nos, vull dir, tampoc no necessitem gaire cosa. I, però bueno, sembla que aquell dia és com una mica que tens una excusa addicional, no? Dius, és que avui toca. Diumenge passat poder també tocava i també ho vaig fer, però aquest tinc l'excusa perfecta. I ens ho vam passar molt bé, bàsicament com fem sempre, que ens vestim. Estem amb amics.
Bueno. Era simplement perquè veiéssiu una mica el comentari de com és viure, i és veritat, una persona quan és friqui és multifriqui perquè realment amplies i comences a entrar en un món que realment t'obre moltíssimes portes, l'ambient és supersà. Jo vaig passar un gran moment amb el Rocío i el Dani, que són dues persones que em van transmetre una gran passió per aquest món, i realment, no només com a part, perquè es vegi també que hi ha una part social i que no és ser una persona tancada a casa, sinó que també doncs, pots tenir amics que et trobes en un moment donat en una convenció de Harry Potter, com de steampunk, o bueno, com diu la Rocío, qualsevol excusa és bona per vestir-te, no? I va bé. No sé vosaltres què penseu del món friquis, si sou molt friquis, poc friquis, no sou friquis?
Jo vaig tenir una època quan era adolescent que llegia animes i mangas i coses d'aquestes. Jo vaig anar a un saló del manga i m'encantava. I al cap de molts anys vaig tenir l'oportunitat d'anar a Japó i va ser com tornar a entrar a aquell món. I va ser molt, molt xulo l'experiència. Però haig de reconèixer que part de Harry Potter jo diria que ja aquí em quedo.
Doncs et convido que vagis a les galeries perquè realment hi ha coses d'anime molt xules.
Ja no ho miro gaire, però bueno, escolta, sí, per què no?
La part infantil ha de sortir per algun moment, eh? O sigui, algun lloc. Has de deixar-te anar de tant en tant, perquè realment val la pena. Núria, què?
Mira, doncs jo no em considero friki, però la veritat és que m'agrada el concepte i que la gent tingui aficions i passions diferents a les habituals, no? Que aquí és on ve el concepte de friki. I també m'agrada molt el tema de que les galeries Maldà hagin recuperat la seva vida, perquè sí que és veritat que estaven molt mortes i que semblava que ni amb el turisme s'estaven recuperant. I haver trobat un espai on poder fer tot aquest tipus d'activitats i que la gent pugui anar a buscar els productes que els agrada per gaudir de la seva afició, ho trobo molt maco. I és que tothom té una part friki si no és un manga o és un Harry Potter és qualsevol altra cosa, llavors,
és la música, la pintura, sí. No, a mi també em sembla molt bonica aquesta afició, la veritat.
I són aficions, en el fons són aficions, són passions que té un i que les té que gaudir i l'edat no ha de ser cap límit i pots tenir 80 anys i seguir jugant al Harry Potter si t'agrada, per què no? No sé.
Sap greu per vosaltres perquè té pinta de ser una afició molt cara, perquè qualsevol producte amb merchandising et pot deixar el sou allà d'un mes.
Sí, però també us he de dir que hi ha maneres també de poder fer el teu vestit. Això ja se li diu... És un tema que bueno, amb una mica... Amb temps ja portaré, que és cosplay. O sigui que ja sí, és un tema més ampli.
D'acord.
Res, doncs comentar-vos que us convido a passar per les Galeries Maldà, que ara ja és un lloc que realment és diferent, històric per nosaltres, però amb un altre aire. Sí, que espero que us hagi agradat.
I tant, ho farem.
Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Quima, per tota aquesta notícia i sí, us convidem a tots que passegeu per les Galeries Maldà.
Aina, en breu sortiràs per la finestra per no parar de fer soroll.
No! Bueno, noies, s'ha acabat això.
Ja?
Hem acabat el programa.
Oh.
Les companyies té el seu final avui. I bueno, aquest magazín, doncs, bueno, dir-vos que és fruit d'uns tallers de ràdio que hem fet a Vilaurània, dirigits pel Raül Gallegos. I bé, que totes les alumnes, la Quima, l'Aina i jo mateixa, estem molt contentes d'haver participat. Hem après molt i avui hem tingut l'oportunitat de demostrar-ho, que més o menys sembla que ho hem salvat força bé. I, bueno, i a més em sembla que totes ens quedem doncs, marxem amb ganes de continuar fent ràdio
sí.
De, bueno, el micro, els cascos i la taula de control tenen un poder d'atracció que és molt difícil d'obviar i espero que continuem fent
algú
cosetes.
Porta el bolso gran per agafar cascos, micro i guardar-ho?
No diguis
gaire alt. Sense que ens vegi el Raül. Gràcies, Raül, perquè sí, si gràcies. Ens haguéssiu vist el primer dia que ens vam posar davant del micro, es va fer un silenci com...
Sí, socorro.
I ara no ens fan callar, ens ha d'estar dient tota l'estona 3, 2, ja, calla, talla, 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 talla. I talla, caca.
Mira, tinc una cosa per ell. A veure.
Felicitats.
En fi.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ha sigut un plaer a totes.
Igualment. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Males companyies, el magazín de Ràdio Ferró. Get involved in the fight, learn how to play. We are fate in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer, keep moving not too far. I'm searching some answers, where can I find it all? Give my message to you, feel it in every cell. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness comes from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, live good over evil. Let go of the bad thing and fight for your freedom. Don't wait for a better season. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. AK-47, ain't nobody better. Earth is our heaven, don't let blood flow like water. A peaceful change is real, don't listen their slogans. Follow your faith and dreams, with too much for their guns. From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop.